Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 20 graus a Barcelona, hi ha 13 graus a Girona, 18 graus a Tarragona i 15 a Lleida. A Amposta tenen 19 graus, a Tremp 12. Augmenten avui els núvols que donaran ruixats a les comarques del nord de Tarragona, també a Barcelona, i cap al sud i a l'interior de Girona. Per tant, el temps que comença a canviar avui, que és dimecres 29 de setembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, que arrenca amb alguns noms propis. El primer, el de Salvador Illa, el cap de l'oposició, que avui replicarà a Pere Aragonès. Avui, segona sessió del debat de política general al Parlament, on els grups li discutiran la intervenció d'ahir al president. Equilibrista entre el projecte independentista, la vocació social i la defensa del diàleg amb el govern espanyol. Aragonès ja ha rebut crítiques, de fet, de tots els partits, inclosos Junts per Catalunya, que li va retreure no sentir-se identificat en les seves paraules ahir al Parlament. Als juntaires no els va agradar gaire l'expressió "a la Generalitat no manen els de sempre i això es nota". La frase dona per molt i avui tindrem temps d'analitzar-la. El segon, Jaume Collboni, l'Ajuntament de Barcelona multarà els establiments que obren 24 hores i que venguin alcohol als menors o els que ho facin més tard de les 11 de la nit. La decisió anunciada, que potser va tard, haurà de demostrar la seva eficàcia. Les multes previstes són molt elevades, dels 20.000 als 500.000 euros o fins i tot el tancament d'aquests locals. Està per veure com n'és d'exigent el govern municipal en fer complir una norma que en joc hi té multes que, en cas d'aplicar-se, poden posar en entredit la continuïtat dels negocis. I atenció, l'Ajuntament diu que ja ho havia detectat i la normativa ja existia. La pregunta és, i per què no ho feien? I finalment, Magda Campins liderarà el nou comitè científic assessor del govern en matèria de Covid. És una bona notícia. Tota la sort i que no defalleixi en fer-se escoltar, especialment quan al govern no li convingui centrar-se en el que els hagi de dir. Si això passa, el grup d'experts que liderarà té la solidesa suficient com perquè el govern hagi de justificar molt bé per què no els fa cas. Va, posem el dia amb solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. El primer serà fer-li un cop d'ull al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb més núvols que no pas ahir, especialment a les comarques de Barcelona, Tarragona i també comarques de Girona, sobretot les comarques situades més a prop del mar, on al llarg d'aquest matí no descartem algun ruixat dispers i aïllat a punts de les comarques del nord de Tarragona i també del sud de Barcelona. Aquestes precipitacions, que en principi seran de caràcter no gaire important, afectarien de cara a la tarda comarques de Barcelona, també de l'interior i també comarques del sud de Girona. Bufarà la tramuntana i el mestral als dos extrems de la costa i avui les temperatures es mantindran estables a la meitat oest i baixaran una mica a la meitat est.
Gràcies, Jordi. Sàpiguem ara que us trobareu al volant, si heu d'agafar o ja esteu al cotxe des del RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem parlant de la C-17 perquè hi ha 10 quilòmetres de cua en sentit sud a causa d'una avaria que talla un carril a l'altura de Parets del Vallès i que deixa aturades en aquesta via des de Canovelles en sentit Barcelona. També tenim a la C-32 sud un accident que deixa només un carril obert a l'altura de Sitges en sentit Tarragona i hi ha mig quilòmetre de retencions en aquest punt. Pel que fa a la resta de vies, hi ha retencions habituals a l'entorn de Barcelona, per exemple la C-58 que va carregada en tots els sentits entre Ripollet i el Nus de la Trinitat, també 5 quilòmetres de retenció de la C-31 a Badalona o per la Pota Sud també des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà a l'autovia 2, també la D-23 amb 13 quilòmetres de retencions entre el Papiol i Esplugues i pel que fa a les rondes també força congestió en tots dos sentits amb aturades en els trams habituals en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand, i paciència a tots els que estigueu al volant. Passen 4 minuts del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest dimecres. La lava del volcà Cumbre Vieja ja vessa sobre l'oceà. Ha passat aquesta mitjanit molt més ràpid del que preveien els experts aquestes últimes hores. La lava, a 1.000 graus de temperatura, es precipita al mar des d'uns penya-segats. Ja s'ha perimetrat la zona i els habitants estan o confinats o evacuats per evitar intoxicacions pels gasos que s'hi alliberen. El Procicat relaxa les mesures per a bars i restaurants que a les taules interiors podran seure fins a 10 persones, igual que a les terrasses. El que no augmenta per ara és ni l'aforament màxim permès del 50% a l'interior ni l'horari de tancament a la 1 de la matinada. El govern també treballa per reobrir l'oci nocturn amb el passaport de vacunació.
Sobre l'oci nocturn, també els avanço que si no hi ha cap canvi de darrera hora, està previst que la propera resolució contempli una ampliació a 10 persones per les taules a l'interior dels restaurants.
La llum marcarà avui un nou màxim històric. El megawatt hora es pagarà 189,90 euros. L'escalada de preus no s'atura i, de fet, estan pujant els preus de totes les matèries primeres utilitzades per fer llum, gas i carbó. En aquest escenari, res fa pensar en una reducció immediata del preu de la llum, que segueix encarint la factura. I aquest matí es reprèn el debat de política general. Pere Aragonès el va obrir aquest dimarts amb un discurs que no ha agradat a Junts, que critica no haver-s'hi sentit representat. Aragonès va defensar la taula de diàleg i va anunciar la gratuïtat l'any vinent del curs de P2 a les llars d'infants i que el govern repartirà als centres educatius i entre els col·lectius de dones en situació de vulnerabilitat copes menstruals.
Em vaig presentar la investidura amb un doble compromís inequívoc. Culminar la independència de Catalunya, iniciar una nova etapa de transformació i canvi per al nostre país. Aquests són els meus objectius, els objectius del govern que presideixo i els que reflecteixen una majoria electoral present en aquesta cambra.
I el Madrid perd a l'últim minut del temps reglamentari 1-2 contra el Xèrif de Moldàvia en partit de la Lliga de Campions disputat al Bernabéu. L'Atlético va guanyar també a l'últim minut amb gols de Suárez i Griezmann contra el Milan. I el Barça juga aquest vespre contra el Benfica portuguès.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena que s'atureu en algunes informacions. El Tribunal Constitucional estudia suavitzar la presó permanent revisable. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Els jutges es reuneixen per aprovar la sentència que donarà resposta al recurs del PSOE contra aquesta mesura penal aprovada per Mariano Rajoy. El Constitucional es planteja rebaixar de 25 anys a 15 el termini per revisar la pena del condemnat. En parla José María Brunet al País.
I les estafes per internet es disparen amb la pandèmia?
Els Mossos d'Esquadra van tramitar l'any passat només a la província de Barcelona més de 33.000 denúncies per fraus informàtics, robades amb missatges de mòbil o correu electrònic és una de les estafes més habituals. Ho explica Carles Planas Bou al Periódico.
Confirmat que treballadors de l'Organització Mundial de la Salut van cometre nombrosos abusos sexuals al Congo durant la crisi de l'Ebola.
Un informe fet per la mateixa OMS destapa que entre el 2018 i el 2020, durant el pitjor brot de l'Ebola al Congo, 83 treballadors dels equips d'emergència que donaven resposta a la crisi van cometre abusos a la població local. Ho escriu Sònia Sánchez al diari Ara.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
A partir de les 9 del matí, d'aquí a 50 minuts aproximadament, comença la segona sessió del debat de política general al Parlament. El primer en replicar Aragonès serà el cap de l'oposició, el socialista Salvador Illa. Veurem què en diu a les apel·lacions al diàleg i a les propostes socials que va llançar el president català, un discurs que va estar enfocat en que la via de la negociació amb l'Estat és l'única estratègia guanyadora que té a l'abast l'independentisme, segons el president. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Aragonès ha instat els seus socis de govern, Junts per Catalunya, a no desaprofitar l'oportunitat de fer seure l'Estat a la taula de diàleg perquè, diu, no hi ha solucions màgiques.
Demanem, per tant, a totes les parts cridades a participar en el procés de negociació, esperit constructiu, voluntat de diàleg i d'escolta, i no posar traves al procés negociador. Hem aconseguit un espai de negociació que té valor en si mateix i volem explorar totes les oportunitats que ens brindi per aconseguir el nostre objectiu final, l'assoliment de la República Catalana.
Una negociació que no veu incompatible amb seguir demanant l'amnistia i un referèndum d'independència pactat. El president també ha aprofitat el seu discurs per fer bandera de dues proclames. Que el curs que ve comenci ja a fer-se efectiva la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, en concret de P2, i que els pressupostos que vol aprovar l'executiu aquest any contemplaran 3.500 milions més d'euros que els darrers.
Gràcies, Judit. Després tornem en directe al Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya ha fet evident que no es van sentir representats del tot en aquest discurs del president, si més no de manera completa, ni quan Aragonès va treure pit d'haver arribat a la presidència, ni quan els va retreure el posicionament davant la taula de diàleg. Junts assegura que mai han posat traves a la negociació, ho explica la seva portaveu, Mònica Salas.
Nosaltres no hem baixat mai del tren del diàleg. El nostre grup va fer una proposta, el nostre partit va fer una proposta de noms, els noms que consideràvem adients per seure a aquella taula de diàleg. Saben que aquests noms no van ser acceptats i, per tant, no som nosaltres qui hem de pujar al tren, que no hem volgut baixar mai.
Així, Junts també ha criticat que el discurs del president no ha reflectit l'acord de govern que han pactat els dos socis. Els republicans no han tardat a respondre. Marta Vilalta ha advertit que tot el que ha plantejat Aragonès està incorporat al pla de govern.
Tot allò que ha explicat el president de la Generalitat en el seu discurs està inclòs i incorporat en el pla de govern, aprovat des de fa una setmana pel propi govern, i, per tant, entenem que els membres, que els partits que donem suport al govern, és evident que ens hi hauríem de sentir reflexats perquè és allò, i reconeguts i representats perquè és allò que el propi govern doncs, ha aprovat fa escassament una setmana.
I Aragonès tampoc ha convençut la CUP, que en un comunicat assegura que el president no ha estat ni convincent ni concret, i es reafirmen dient que l'Estat mai no s'asseurà a negociar l'autodeterminació. Per això els cupaires insisteixen en la proposta que Carla Riera havia fet hores abans del debat.
Que aquest referèndum se celebri abans que acabi aquesta legislatura. I, per tant, que des d'ara mateix, des del mateix moment en què el Parlament aprovi aquesta proposta de resolució, ens posem a treballar conjuntament totes les forces independentistes i tothom qui en aquest país vol una resolució democràtica al conflicte.
Com era d'esperar, els grups de l'oposició han sortit a criticar el discurs d'Aragonès. Des del PSC consideren que aquell discurs ha estat decebedor i adverteixen que demostra que el govern està dividit. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. La portaveu socialista, Alicia Romero, acusa el president de la Generalitat de voler imposar el que pensa una part de la societat catalana a l'altra.
Insisteix el president Aragonès a no voler dialogar entre catalans i, per tant, imposant-nos a una part dels catalans allò que ell vol. I ens vol imposar l'autodeterminació i ens vol imposar l'amnistia. Nosaltres voldríem un president de la Generalitat que dialogués per negociar i acordar. I avui ens hem trobat un president que el que vol és imposar-nos als catalans allò que pensa una part d'aquests.
I els comuns asseguren que el discurs d'Aragonès ha constatat el mal presagi que havien anat veient en els últims mesos i critiquen que el text d'Aragonès semblava un discurs d'investidura.
La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, acusa Aragonès de preocupar-se més per tenir contents els seus socis que no pas per ajudar els catalans.
El discurs d'avui del president Aragonès constata el mal presagi que hem anat veient en els últims mesos, perquè hem vist una posició de debilitat del president de la Generalitat que semblava més preocupat per convèncer els seus socis que per convèncer el conjunt del país. De fet, diria que més que un debat de política general, avui semblava que estàvem davant del tercer discurs d'investidura d'Aragonès per tornar a demanar-li als seus socis una confiança que sembla que li han tret.
I Partit Popular i Ciutadans han titllat el discurs d'Aragonès de pèrdua de temps i l'acusen de no portar cap novetat.
La diputada popular, Lorena Roldán, afirma que semblava que Aragonès demanés perdó a Junts per no implementar la República demà mateix, mentre que Martín Blanco, de Ciutadans, denuncia que Aragonès només vol ridiculitzar les carències d'Espanya.
El señor Aragonés ha estado una buena parte del discurso intentando reafirmarse y legitimarse como el presidente del gobierno de la Generalitat, intentando también hacernos ver que él es distinto de sus antecesores, mejor, para luego volver a repetir los mismos mantras de siempre.
El señor Aragonés demuestra la verdadera naturaleza del separatismo, que es una naturaleza radical, maximalista, que lo que pretende en definitiva, o le importa bien poco, es dividir a los catalanes y separarnos del resto de los españoles.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
El Procicat ha aprovat un nou relaxament de mesures anti-Covid gràcies a la millora de les dades de la pandèmia. Bars i restaurants ja podran oferir taules de fins a 10 persones a l'interior des d'aquest dijous. Recordem que fins ara la limitació era de 6 persones.
El relaxament també afecta els grans espais que tinguin un aforament de més de 10.000 persones que ara podran obrir amb fins al 60% de la seva capacitat.
A més, el govern també té sobre la taula implantar el passaport Covid per entrar a les discoteques. La mesura l'enviaran al Tribunal Superior de Justícia i s'implementaria en funció de les dades epidemiològiques. Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Està previst que passi pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Nosaltres vam dir, hem dit sempre des del primer moment, que qualsevol mesura que pugui vulnerar o que pugui modificar, que pugui afectar a llibertats individuals, serem quirúrgics a l'hora de prendre'ls i, per tant, considerem que és necessari que hi hagi aquest aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I el Servei Català de la Salut calcula que amb la pandèmia, atenció, s'han diagnosticat un 30% menys de malalties. Davant d'aquesta situació, el CatSalut ha demanat als centres sanitaris que incrementin l'atenció primària i que recuperin la presencialitat i les visites de valor per la detecció de malalties i el seguiment dels pacients que són crònics.
La directora del Servei Català de Salut, Gemma Craywinckel, alerta que els preocupa especialment l'infradiagnòstic del càncer, que se situa al voltant del 21%. Craywinckel explica que ara han de treballar per buscar els pacients que encara no se'ls ha diagnosticat la malaltia.
Preocupa sobretot l'entorn de les neoplàsies, i aquest és el que hem d'anar a recuperar, perquè és veritat que és important el moment del diagnòstic, i per tant aquí hem d'anar a facilitar que puguin accedir en circuits, perquè és important si tu fas un diagnòstic avui o el fas d'aquí 6 mesos. Val? I per tant, aquí hem d'anar a buscar el pacient.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe. Prop de 2.500 treballadors de Renfe fan possible que circulin més de 1.000 trens diaris per donar servei als ciutadans de Catalunya, facilitant la mobilitat en trens de rodalies, regionals, avant i a de llarga distància, a més dels serveis prestats a mercaderies. Viatge segur. Viatge en transport públic. Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
És un quart tocat de nou. La lava del volcà Cumbre Vieja ja ha arribat al mar. Aquesta mitjanit la lava ha començat a vessar des dels penya-segats de la costa de Tazacorte. A la zona la població ja estava evacuada o confinada per si això passava i s'acaba produint un núvol tòxic.
L'arribada de la lava al mar s'ha produït de sobte d'una manera molt més ràpida del que preveien els experts ahir mateix a la tarda. Però l'erupció de tipus hawaià, amb una lava molt més líquida, ha desencadenat l'arribada al mar. Les autoritats locals avisen la població que no s'hi acostin, ja que la lava, a 1.000 graus, provoca reaccions químiques en tocar l'aigua, a 20 graus, que poden ser perilloses si s'hi està a prop.
Mentrestant, el Consell de Ministres ja ha declarat l'illa Canària de la Palma zona catastròfica i destinarà ajudes de més de 10 milions d'euros.
D'aquests, més de 5 milions aniran destinats a comprar 107 habitatges per a aquelles persones que s'han quedat sense casa. La resta aniran destinades a comprar productes de primera necessitat. El Cumbre Vieja ja ha expulsat més lava que la darrera erupció, la de 1971.
El preu de la llum tornarà a marcar avui un nou rècord històric. Arribarà als 189,90 euros al megawatt hora, un nou rècord que suposa un increment de gairebé el 4% respecte al preu que tenia marcat just ahir.
Una xifra que ha superat el màxim històric fins al moment de 188,18 euros per megawatt hora, que es va registrar el passat 16 de setembre. El pic màxim serà entre les 8 i les 9 del vespre, en què l'import superarà els 200 euros per megawatt hora.
I Barcelona recupera el turisme. La ciutat tanca l'estiu amb 1,9 milions de visitants que han gastat 717 milions d'euros. Això representa un 184% més que el 2020, però encara està per sota de les xifres prepandèmiques. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El turisme internacional torna a ser superior al domèstic i representa més del 70% dels visitants. En destaquen els procedents d'Itàlia, França, Alemanya i els Països Baixos. Tot i això, el nacional ha guanyat quota de mercat. Un 40% dels hotels continuen tancats, però Turisme a Barcelona preveu que a finals d'any en sigui només el 15%. El perfil del visitant ha estat el d'un jove d'uns 31 anys de mitjana que va a Barcelona en avió, per oci, amb la seva parella, s'allotja en un hotel i contracta el transport i l'allotjament directament a la companyia. Les activitats més freqüents que fa són degustar gastronomia, fer passejades, anar a la platja, visites culturals i anar de compres. Per la seva part, el Gremi d'Hotels de Barcelona valora que la recuperació del seu sector està en un procés lent i complicat i xifren les pèrdues prop de 2.700 milions d'euros en els últims 18 mesos.
Gràcies, Sílvia. I a Madrid, Esquerra ha proposat al Congrés que sigui legal fumar marihuana als espais on es pot consumir tabac. L'objectiu dels republicans és reduir el consum i acabar amb les màfies i amb el mercat il·legal.
La llei que proposen no permet el lliure comerç de la marihuana, sinó que ho restringeix a la venda en farmàcia sota prescripció facultativa, a l'autocultiu i a la seva obtenció en clubs i associacions canàbiques. A les botigues especialitzades només es podrien comercialitzar les llavors. Ho ha explicat el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
Nosotros, evidentemente, no queremos fomentar el consumo. Esto sería una simplicidad absoluta. Nosotros lo que queremos es regular este mercado y, sobre todo, la ley, como verán, contempla sanciones. Sanciones para todo aquello que salga de la ley. Incluso proponemos modificación de artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. En definitiva, controlar el cultivo, el transporte, la producción, la distribución y la comercialización.
Entitats i observatoris sobre feminisme i discapacitat denuncien que la incidència de la violència masclista en dones que pateixen discapacitat està totalment invisibilitzada. Tot plegat quan els Mossos han detingut a dues persones més relacionades amb l'agressió sexual a una menor amb discapacitat aquest cap de setmana a la població de Rosselló, al Segrià.
La Fundació Sermi Mujeres critica que a l'estat espanyol no s'actualitzen les dades de l'impacte de la violència masclista en dones amb discapacitat. En els últims anys s'havia calculat que un 80% de les dones amb discapacitat han patit algun tipus d'agressió masclista i des de la Fundació alerten que amb el confinament aquestes dades encara són més alarmants. En una entrevista a l'informatiu Punt i Seguit de Ràdio Estel, la coordinadora de Sermi Mujeres, Isabel Caballero, alerta que aquesta és una realitat que només coneixen des de les associacions especialitzades.
Los registros oficiales españoles no ofrecen datos concluyentes acerca de cuál es la situación de las mujeres con discapacidad en relación a los distintos tipos de violencia. Y bueno, esto se explica porque seguimos viviendo en una sociedad claramente capacitista, es decir, que se sigue vulnerando los derechos de las personas con discapacidad y claramente machista.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
És un quart i mig de nou, moment per repassar alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'avui a La Vanguardia, i llegim que Pere Aragonès té un pla.
El seu director, Jordi Juan, escriu que la intervenció d'aquest dimarts del president de la Generalitat és tota una declaració d'intencions. Aragonès confia que ara a la Moncloa hi ha govern que sí que està disposat i per això vol consensuar un referèndum, això sí, mai imposar-li. Juan exposa que assentar una negociació en la taula de diàleg i pactar els pròxims pressupostos amb la CUP és una aposta arriscada i complexa que només es pot entendre per la dura competència pel lideratge del bloc independentista.
I l'aprovació de la pujada mínima interprofessional i el rebut de la llum, que cada vegada bat rècords, és casualitat o no?
El periòdico escriu que, tot i que les dues notícies són independents entre elles, les dues tenen un efecte directe en la butxaca. El diari demana que l'experiència de la crisi financera del 2008 ha de servir per no repetir errors, perquè d'aquella crisi se'n va sortir amb més pobresa i desigualtat social. Afegeix que amb la pròrroga dels ERTOs, una altra mesura fonamental per a la recuperació, són molts els temes econòmics que queden pendents aquesta tardor. Conclou que el diàleg i la recerca del consens hauran de transitar en totes les negociacions amb el govern.
I el dret a tenir pantalles en català?
A l'Ara llegim que cada vegada vivim més enganxats a les pantalles i la llengua catalana no pot quedar-se fora de joc. Si vol seguir sent una llengua popular, viva i útil, la regulació de quotes específiques per al català a les plataformes de vídeos ha de ser una necessitat que no es pot demorar.
I més coses, Lleida manté l'IBI més elevat de totes les capitals de l'Estat.
Segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris, el rebut mitjà és de 774 euros per un immoble de 80.000 de valor cadastral. És a dir, són 627 euros més que el més barat, el de Sant Sebastià. Aquestes dades situen a Lleida al capdavant del rànquing de les 52 capitals de província amb l'impost de béns, apunta el Segre.
I han trobat costelles de mamut i eines de sílex de fa un milió d'anys a la Canonja, a Tarragona.
Els 45 arqueòlegs i paleontòlegs que han treballat aquest estiu en el jaciment del barranc de la Boella, a la Canonja, han trobat diverses costelles de mamut, excrements de fòssils de hiena i moltes eines de sílex de fa més d'un milió d'anys, el que és l'evidència més antiga a Europa de la cultura acheuliana, un tipus de cultura arqueològica del Paleolític, segons explica el Diari de Tarragona. El balanç l'ha donat a conèixer l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.
I el Diari de Girona destaca que el retard de l'Imserso amenaça els hotels de Lloret de Mar.
El retard en l'adjudicació dels contractes per organitzar aquest programa i amb ell la ja més probable demora en l'arribada dels primers viatgers amenacen amb deixar els hotels a Lloret de Mar un forat econòmic a partir de l'octubre. El retard posa en risc la continuïtat de centenars de llocs de treball que podrien veure's de nou abocats a un ERTO. Així ho asseguren fons del sector.
I ens fixem també en el que passa a Andorra. El govern del Principat preveu atorgar 1.400 ajudes a l'habitatge de lloguer.
La dotació prevista serà de 3,1 milions d'euros i la convocatòria s'obrirà dilluns de la setmana que ve i acabarà el 29 d'octubre, explica el periòdic d'Andorra.
Hi haurà un nou abonament Bus Jove per 18 euros al mes per als nens i els joves andorrans d'entre 12 i 20 anys.
L'abonament mensual permetrà viatges il·limitats per al transport públic andorrà. D'aquesta manera s'estén la política en favor del transport públic a aquest sector de la població més jove després d'aprovar a principis de setembre un abonament de bus amb viatges il·limitats per 30 euros al mes.
I a tot això, la Covid segueix a la baixa, amb 3 positius i cap ingrés hospitalari a Andorra.
Així ho demostra el nombre de casos actius, que ha baixat fins a 76, dos menys que en la jornada anterior. Hi ha, però, 3 aules en confinament total. Així, la xifra total de contagis al Principat des de l'inici de la pandèmia creix a 15.192, segons mostren les dades del govern.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Els esports, sorpresa. La segona jornada de la Lliga de Campions aquesta nit el Real Madrid ha perdut. Ho ha fet el Santiago Bernabéu contra un desconegut de la competició, el Xèrif de Moldàvia. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Doncs al minut 25 els blancs ja perdien després d'un gol de Jasurbek a la segona part. Karim Benzema empatava de penal i a un minut perquè es complís el temps reglamentari, un altre gol del Xèrif certificava la victòria pel conjunt de Moldàvia, que al minut 71 també havia marcat un altre gol, però el VAR l'ha anul·lat per fora de joc. A la resta de partits, victòria amb remuntada inclosa de l'Atlético de Madrid a San Siro. Els de Simeone van saber reposar-se al gol que al minut 20 va marcar el Milà. Els gols dels matalassers van arribar de les botes de dos ex-blaugranes. Al minut 84 marcava Griezmann i als 100 minuts de l'afegit ho feia Luis Suárez, que amb aquest gol trenca una ratxa de més de 5 anys sense marcar fora de casa la Champions.
Aquesta nit, a més, també s'ha jugat el PSG Manchester City amb l'estrena golejadora de Leo Messi.
L'Argentí ha marcat el 2-0 final que ha donat la victòria als francesos davant l'equip de Pep Guardiola. Amb aquesta diana, un xut des de la frontal de l'àrea marca de la casa, Messi obre el comptador de gols amb el PSG. Pel que fa a la resta de marcadors, Shakhtar 0, Inter 0, Ajax 2, Besiktas 0, Porto 1, Liverpool 5, Borussia Dortmund 1, Sporting de Lisboa 0 i Leipzig 1, Bruges 2.
I avui és el torn del Barça, que viatja fins a Portugal per enfrontar-se al Benfica, amb la novetat de Pedri, que ja ha rebut Xavi l'alta mèdica.
També viatja amb l'equip Sergi Roberto després de les molèsties que el van tenir apartat de l'equip en l'últim partit. Koeman torna a comptar amb els joves del planter per un partit que afronta amb optimisme després de la victòria contra el Llevant. Ho fa amb Gavi i Nico, que van ser titulars diumenge passat, i amb el protagonista de la setmana, Ansu Fati, tot i que el tècnic ha insistit que s'ha de tenir paciència amb el jugador, que porta molt temps lesionat i només ha jugat 15 minuts. Sobre el partit d'aquesta nit, Koeman creu que no és decisiu i ha remarcat que el Benfica és un equip que pot complicar les coses.
Es complicado donde ellos jueguen en casa. Yo sé el ambiente que puede estar en el campo, la fuerza que ellos tienen en los partidos en casa. No creo que es un equipo que abra mucho el campo, que deja muchos espacios, porque mentalidad portuguesa también es de controlar un partido.
I un últim apunt, avui és el torn també del Barça femení, que viatja fins a Castelló per enfrontar-se al Villarreal a la quarta jornada de la Lliga.
El partit començarà a les 6 de la tarda. L'expedició blaugrana no podrà comptar amb Leila Falcón, Jennifer Hermoso i Sandra Paños, que hi va sumar-se a la llista de baixes per una lesió al pectoral. A priori serà un partit fàcil pel Barça, que lidera la classificació amb 9 punts, els mateixos que l'Atlètic de Madrid. El Villarreal, que és el primer any que disputa la competició, és 8è amb una victòria, un empat i una derrota.
Les coses del directe passen a Al matí a Ràdio Estel.
I atenció, perquè els Love of Lesbian seran a la gala dels Grammy Llatins de Las Vegas, perquè poden guanyar-hi 3 premis, un per cada nominació obtinguda. Aquesta nit, millor àlbum de pop rock pel seu últim treball, Ben, millor cançó de rock per El Sur i millor cançó de pop rock per Cosmos. El productor i compositor de Castelldefels, Alice, té 2 nominacions a les categories de millor productor de l'any i de millor enginyeria de gravació per l'àlbum El Madrileño, de C. Tangana. En l'apartat de música clàssica, els Grammy Llatins han inclòs a la llista de nominats a Jordi Savall per Beethoven Revolution Symphonies. A la categoria de millor disseny hi apareix també un altre català, Marc Donés, pel disc del seu germà Pau, Tragues o Escupes. La gala dels Grammy es farà el pròxim 19 de novembre. I com sempre, i parlant de música, música per arribar al punt de 2:15. You shake my nerves and you rattle my brain. Your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I'll have you love. Tal dia com avui, el 1935, va néixer Jerry Lee Lewis, el mític pianista, cantant i pioner del rock and roll nord-americà. Avui en fa 86 i així sona el seu Great Balls of Fire. Kiss, baby. Mm-hmm.
of the show.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dimecres, és 29 de setembre, el dia que en temps de tertúlia ens acompanyarà l'Enric Sierra, la Montserrat Nebrera i el David Miró. Tenim molt a analitzar d'aquest debat de política general que tot just ha començat i que avui segueix al Parlament de Catalunya, però tindrem temps també de parlar, per exemple, d'aquesta relaxació de les mesures anti-Covid, en aquest cas al món de la restauració. La pregunta és, són suficients? En què ajuda a passar les taules interiors de 6 a 10 persones com a màxim, però res més? I respondrà Daniel Braser, que és gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de Catalunya. Per cert, que demà venen a Barcelona Pedro Sánchez i Felip VI. Ho faran per la inauguració del Saló Automobile Barcelona. Aquest matí a Ràdio Estel n'entrevistarem el seu director a 24 hores que el Saló obri les portes. Avui és dimecres i aquests són els titulars més importants del dia. La lava del volcà Cumbre Vieja ja vessa sobre l'oceà, ha passat aquesta mitjanit, ha sigut molt més ràpid del que preveien els experts tot just les últimes hores. La lava a 1.000 graus de temperatura es precipita al mar des d'uns penya-segats. Ja s'ha perimetrat la zona i els habitants estan confinats o evacuats per evitar intoxicacions pels gasos que s'alliberen. El Procicat relaxa les mesures per a bars i restaurants, que a les taules interiors podran seure fins a 10 persones, igual que passa ara a les terrasses. El que no augmenta és l'aforament màxim permès, es queda de moment al 50%, ni tampoc l'horari de tancament a la 1 de la matinada. El govern també treballa per reobrir l'oci nocturn amb el passaport de vacunació.
Sobre l'oci nocturn, també els avanço que si no hi ha cap canvi de darrera hora està previst que la propera resolució contempli una ampliació a 10 persones per les taules a l'interior dels restaurants.
La llum marcarà avui un nou màxim històric. El megawatt hora es pagarà a 189,90 cèntims d'euro. L'escalada de preus no s'atura. I, de fet, estan pujant els preus de totes les matèries primeres utilitzades per fer llum, gas i carbó. En aquest escenari res fa pensar els experts en una reducció immediata del preu de la llum, que segueix encarint la factura. I aquest matí es reprèn el debat de política general. Pere Aragonès el va obrir aquest dimecres amb un discurs que no ha agradat a Junts, que critica no haver-s'hi sentit representat. Aragonès va defensar-hi la taula de diàleg. També va anunciar la gratuïtat l'any vinent del curs de P2 a les llars d'infants i que el govern repartirà copes menstruals als centres educatius i entre els col·lectius de dones en situació de vulnerabilitat.
Em vaig presentar la investidura amb un doble compromís inequívoc. Culminar la independència de Catalunya, iniciar una nova etapa de transformació i canvi per al nostre país. Aquests són els meus objectius, els objectius del govern que presideixo i els que reflecteixen una majoria electoral present en aquesta cambra.
Pel que fa als esports, el Madrid perd a l'últim minut del temps reglamentari 1-2 contra el Xèrif de Moldàvia en partit de la Lliga de Campions jugat al Bernabéu. L'Atlético va guanyar també a l'últim minut amb gols de Suárez i Griezmann contra el Milan. El Barça juga aquest vespre contra el Benfica portuguès. Acabarem el repàs als titulars amb el temps i amb el trànsit. Comencem mirant cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Situació meteorològica que avui ens porta a parlar de més inestabilitat i que ens transformarà aquesta inestabilitat en ruixats que afectaran sobretot aquest matí punts aïllats de les comarques del nord de Tarragona i també comarques del litoral i perlitoral de Barcelona, sobretot al sud del riu Llobregat. De cara a la tarda, aquest risc de precipitacions afectaria també la resta de comarques de Barcelona i també bona part de les comarques de Girona, tret de l'Empordà, on aquí bufarà la tramuntana. També tindrem mestral al sud de Catalunya. En canvi, comarques de Lleida, comarques del Pirineu, un dia amb sol, amb la presència d'alguns núvols i amb temperatures màximes que avui es mouran arreu del país entre els 24 i els 29 graus aproximadament. De cara a demà tindrem encara alguns núvols a la costa, però més clarianes i amb temperatures més baixes.
Gràcies, Jordi. Dia, per tant, de tenir el paraigües a mà i dia també complicat al volant. Tornem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem parlant de la C-17, perquè hi ha una avaria a l'altura de Parets del Vallès que talla un carril en sentit sud, en sentit Barcelona, i això provoca 10 quilòmetres de cua. De fet, és potser millor opció d'agafar la sortida 26 de la Metlla del Vallès i creuar Granollers en sentit sud si heu d'agafar la C-17 per evitar aquests 10 quilòmetres de cua. També hi ha retencions habituals de la resta de vies, sobretot a la Pota Sud, per entrar a Barcelona per la B23 des del Papiol fins a Esplugues. També a la A2 entre Pallejà i Cornellà són uns 11-12 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona, igual que la C-58, que va carregada uns 4 quilòmetres en tots dos sentits, i a Barberà també retencions habituals a l'AP7 en tots dos sentits, i les rondes també força congestionades amb aturades habituals en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Mirem també què publica avui la premsa digital. El Nacional analitza la bretxa de gènere en el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya a través del testimoni de dues dones bomberes de diferents generacions.
Les dones representen només el 2,14% dels bombers de la Generalitat de Catalunya, 54 bomberes d'un total de 2.584 funcionaris. D'aquestes, n'hi ha 31 de primera escala tècnica, 12 de l'escala bàsica, 2 caporales i 8 sotsinspectores i tan sols una inspectora. En les categories d'oficial i sergent, ni una, apunta Marta Gambín.
I Barcelona és la gran ciutat més insegura de l'estat espanyol.
Així ho avalen les dades del Ministeri de l'Interior espanyol del primer semestre del 2021. La capital de Catalunya és la primera ciutat en delictes amb relació als seus habitants entre la llista de municipis més grans pel que fa tot l'estat espanyol. Ho explica el mateix Nacional.
I un celler català està entre les millors vinyes del món per visitar.
El celler Penedès Família Torres es reafirma com una de les millors vinyes del món en situar-se en la posició 26 del rànquing World Best Vine Awards 2021, que elabora el grup editorial William Reed per premiar les millors destinacions etnoturístiques. Ho trobem al Nació Digital.
Són 9:45 de nou i aquestes són les notícies del matí. D'aquí a menys de mitja hora, a partir de les 9, comença la segona sessió del debat de política general al Parlament. El primer en replica Aragonès serà el cap de l'oposició, el socialista Salvador Illa. Veurem què en diu de les apel·lacions al diàleg i a les propostes socials que va llançar ahir el president català des del faristol del Parlament. Un discurs, el d'Aragonès, que va estar enfocat en que la via de la negociació amb l'Estat va assegurar és l'única estratègia guanyadora que té a l'abast l'independentisme. Aragonès va instar els seus socis de govern Junts per Catalunya a no desaprofitar l'oportunitat de fer seure l'Estat a la taula de diàleg perquè assegura no hi ha solucions màgiques.
Demanem, per tant, a totes les parts cridades a participar en el procés de negociació, esperit constructiu, voluntat de diàleg i d'escolta i no posar traves al procés negociador. Hem aconseguit un espai de negociació que té valor en si mateix i volem explorar totes les oportunitats que ens brindi per aconseguir el nostre objectiu final, l'assoliment de la República Catalana.
Un discurs en el qual Aragonès també va anunciar un seguit de mesures socials.
El president vol que a partir del curs vinent comenci ja a fer-se efectiva la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, en concret de P2, i que els pressupostos que vol aprovar l'executiu aquest any contemplaran 3.500 milions més d'euros que els darrers anys.
Junts per Catalunya ha fet evident que no es va sentir representat en el discurs del president, si més no de manera completa, ni quan Aragonès va treure pit d'haver arribat a la presidència, ni quan els va retreure el posicionament que han tingut davant de la taula de diàleg. Junts assegura que mai han posat traves a la negociació. Ho explica la seva portaveu, Mònica Salas.
Nosaltres no hem baixat mai del tren del diàleg. El nostre grup va fer una proposta, el nostre partit va fer una proposta de noms, els noms que consideràvem adients per seure a aquella taula de diàleg. Saben que aquests noms no van ser acceptats i, per tant, no som nosaltres qui hem de pujar al tren, que no hem volgut baixar mai.
Des de Junts també han criticat que el discurs del president no ha reflectit l'acord de govern que han pactat els dos socis, els republicans, però no han trigat gens a respondre. Marta Vilalta va advertir que tot el que ha plantejat Aragonès al Parlament està incorporat en el pla de govern.
Tot allò que ha explicat el president de la Generalitat en el seu discurs està inclòs i incorporat en el pla de govern, aprovat des de fa una setmana pel propi govern i, per tant, entenem que els membres, que els partits que donem suport al govern, és evident que ens hi hauríem de sentir reflexats perquè és allò, i reconeguts i representats perquè és allò que el propi govern doncs, ha aprovat fa escassament una setmana.
El discurs aragonès tampoc ha convençut la CUP, que en un comunicat assegura que el president no ha estat ni convincent ni concret, i es reafirmen dient que l'Estat mai no s'asseurà a negociar l'autodeterminació. Per això els cupaires insisteixen en la proposta que Carles Riera, de fet, ja havia fet hores abans del debat en relació a un nou referèndum.
Que aquest referèndum se celebri abans que acabi aquesta legislatura i, per tant, que des d'ara mateix, des del mateix moment en què el Parlament aprovi aquesta proposta de resolució, ens posem a treballar conjuntament totes les forces independentistes i tothom qui en aquest país vol una resolució democràtica al conflicte.
Com era d'esperar, els grups de l'oposició han sortit a criticar el discurs d'Aragonès. Des del PSC consideren que el discurs ha estat decebedor i adverteixen que demostra que el govern està dividit.
La portaveu socialista Alicia Romero acusa el president aragonès de voler imposar el que pensa una part de la societat catalana a l'altra.
Insisteix el president aragonès en no voler dialogar entre catalans i, per tant, imposant-nos a una part dels catalans allò que ell vol. I ens vol imposar l'autodeterminació i ens vol imposar l'amnistia. Nosaltres voldríem un president de la Generalitat que dialogués per negociar i acordar. I avui ens hem trobat un president que el que vol és imposar-nos als catalans allò que pensa una part d'aquests.
Els comuns asseguren que el discurs d'Aragonès constata el mal presagi que havien anat veient en els últims mesos i critiquen que el text d'Aragonès semblava un discurs d'investidura.
La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, acusa Aragonès de preocupar-se més per tenir contents els seus socis que no pas per ajudar els catalans.
El discurs d'avui del president aragonès constata el mal presagi que hem anat veient en els últims mesos, perquè hem vist una posició de debilitat del president de la Generalitat que semblava més preocupat per convèncer els seus socis que per convèncer el conjunt del país. De fet, diria que més que un debat de política general, avui semblava que estàvem davant del tercer discurs d'investidura d'Aragonès per tornar a demanar-li als seus socis una confiança que sembla que li han tret.
I Partit Popular i Ciutadans qualifiquen el discurs d'Aragonès de pèrdua de temps.
La diputada popular, Lorena Roldán, afirma que semblava que Aragonès demanés perdó a Junts per no implementar la República demà mateix, mentre que Martín Blanco, de Ciutadans, denuncia que Aragonès només vol ridiculitzar les carències d'Espanya.
El señor Aragonés ha estado una buena parte del discurso intentando reafirmarse y legitimarse como el presidente del gobierno de la Generalitat, intentando también hacernos ver que él es distinto de sus antecesores, mejor, para luego volver a repetir los mismos mantras de siempre.
El señor Aragonés demuestra la verdadera naturaleza del separatismo, que es una naturaleza radical, maximalista, que lo que pretende en definitiva o le importa bien poco es dividir a los catalanes y separarnos del resto de los españoles.
Més coses. El Procicat ha aprovat un nou relaxament de mesures anti-Covid gràcies a la millora de les dades de la pandèmia. Bars i restaurants ja podran oferir taules aquest dijous fins a 10 persones a l'interior. Recordem que fins ara hi havia una limitació de 6 persones.
El relaxament també afecta els grans espais que tinguin un aforament de més de 10.000 persones, que ara podran obrir amb fins al 60% de la seva capacitat.
A més, el govern té sobre la taula implantar el passaport Covid per entrar a les discoteques. La mesura l'enviaran al Tribunal Superior de Justícia i s'implantaria en funció de les dades epidemiològiques. Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Està previst que passi pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Nosaltres vam dir, hem dit sempre des del primer moment, que qualsevol mesura que pugui vulnerar o que pugui modificar, que pugui afectar a llibertats individuals, serem quirúrgics a l'hora de prendre'ls i, per tant, considerem que és necessari que hi hagi aquest aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I la lava del volcà Cumbre Vieja ja ha arribat al mar. Aquesta mitjanit la lava ha començat a vessar des dels penya-segats de la costa de Tazacorte. A la zona la població ja estava evacuada o confinada per si això passava i es produeix un núvol tòxic.
L'arribada de la lava al mar s'ha produït de sobte d'una manera molt més ràpida del que preveien els experts ahir mateix a la tarda. Però l'erupció de tipus hawaià amb una lava molt més líquida ha desencadenat l'arribada al mar. Les autoritats locals avisen la població que no s'hi acostin, ja que la lava a 1.000 graus provoca reaccions químiques en tocar l'aigua, que es troba a 20 graus, que poden ser perilloses si s'hi està a prop.
I el preu de la llum torna a marcar un nou rècord històric. Avui dimecres arribarà als 189 euros amb 90 cèntims al megawatt hora, un nou rècord que suposa un increment de gairebé el 4% respecte del preu d'ahir.
Una xifra que supera el màxim històric fins al moment de 188,18 euros per megawatt hora que es va registrar el passat 16 de setembre. El pic màxim serà entre les 8 i les 9 del vespre, en què l'import superarà els 200 euros per megawatt hora.
I a Madrid, Esquerra ha proposat al Congrés que sigui legal fumar marihuana als espais on es pot consumir tabac. L'objectiu dels republicans és reduir el consum i acabar amb les màfies i amb el mercat il·legal.
La llei que proposen no permet el lliure comerç de la marihuana, sinó que ho restringeix a la venda en farmàcies sota prescripció facultativa, a l'autocultiu i a la seva obtenció en clubs i associacions canàbiques. A les botigues especialitzades només es podrien comercialitzar les llavors. Ho ha explicat el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
Nosotros, evidentemente, no queremos fomentar el consumo. Esto sería una simplicidad absoluta. Nosotros lo que queremos es regular este mercado y, sobre todo, la ley, como verán, contempla sanciones. Sanciones para todo aquello que salga de la ley. Incluso proponemos modificación de artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. En definitiva, controlar el cultivo, el transporte, la producción, la distribución y la comercialización.
I el síndic de Greuges, Rafael Ribó, demana l'indult anticipat per a tots els encausats del procés investigats per sedició o rebel·lió. Ribó exigeix al Congrés tramitar la llei d'amnistia per tal de començar de nou.
Ribó ha demanat en un informe que ha entregat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la concessió d'indult parcial a les persones condemnades per la sentència del procés, ja que el síndic sosté que es troba en plena vigència arran de la convulsió social que han comportat els fets d'octubre. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, demana aquest indult per a tots perquè explica què significaria resoldre la situació dels exiliats.
Nosaltres demanem amb aquest informe i amb les recomanacions que es faci servir pel que significaria en tots els possibles encausats, com és el cas de l'expresident Puigdemont o la secretària general d'Esquerra Republicana Marta Rovira o altres persones que podrien estar encausades en aquesta matèria.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
3:15, sorpresa en la segona jornada de la Lliga de Campions. Aquesta nit el Real Madrid ha perdut al Santiago Bernabéu contra un desconegut d'aquesta competició, el Xèrif de Moldàvia, Xavi.
Al minut 25 els blancs ja perdien després d'un gol de Jasurbek. A la segona part, Karim Benzema empatava de penal i a un minut perquè es complís el temps reglamentari. Un altre gol del Xèrif certificava la victòria pel conjunt de Moldàvia, que al minut 71 ha marcat un altre gol, però el VAR l'ha anul·lat per fora de joc. A la resta de partits, victòria amb remuntada inclosa de l'Atlético de Madrid a San Siro. Els de Simeone van saber reposar-se del gol que al minut 20 va marcar el Milan. Els gols dels matalassers van arribar de les botes de dos exblaugranes. Al minut 84 marcava Griezmann i a 7 minuts de l'afegit ho feia Luis Suárez, que amb aquest gol trenca una ratxa de més de 5 anys sense marcar fora de casa la Champions.
Aquesta nit, a més, també s'ha jugat un altre partit que centrava totes les mirades, PSG, Manchester City, i Leo Messi s'hi ha estrenat golejant.
L'Argentí ha marcat el 2-0 final que ha donat la victòria als francesos davant l'equip de Pep Guardiola. Amb aquesta diana, un xut des de la frontal de l'àrea marca de la casa, Messi obre el comptador de gols amb el Paris Saint-Germain. Pel que fa a la resta de marcadors, Shakhtar 0, Inter 0, Ajax 2, Besiktas 0, Porto 1, Liverpool 5, Borussia Dortmund 1, Sporting de Lisboa 0 i Leipzig 1, Bruges 2.
I avui a qui li toca fer la feina és el Barça, que ja és a Portugal per enfrontar-se al Benfica amb la novetat de Pedri, que ja té l'alta mèdica.
També viatja amb l'equip Sergi Roberto després de les molèsties que el van tenir apartat de l'equip en l'últim partit. Koeman torna a comptar amb els joves del planter per un enfrontament que encara amb optimisme després de la victòria contra el Llevant. Ho fa amb Gavi i Nico, que van ser titulars diumenge passat, i amb el protagonista de la setmana, Ansu Fati, tot i que el tècnic ha insistit que s'ha de tenir paciència amb el jugador, que porta molt temps lesionat i només ha jugat 15 minuts. Sobre el partit d'avui, Koeman creu que no és decisiu i ha remarcat que el Benfica és un equip que pot complicar les coses.
Esperamos, como he dicho, un partido complicado, donde ellos jueguen en casa. Yo sé el ambiente que puede estar en el campo, la fuerza que ellos tienen en los partidos en casa. No creo que es un equipo que abra mucho el campo, que deja muchos espacios, porque mentalidad portuguesa también es de controlar un partido.
També el Barça, l'equip femení, viatja fins a Castelló per enfrontar-se al Villarreal en la quarta jornada de la Lliga.
L'expedició blaugrana no podrà comptar amb Leila Falcón, Jennifer Hermoso i Sandra Paños, que ja va sumar-se a la llista de baixes per una lesió al pectoral. A priori, serà un partit fàcil pel Barça, que lidera la classificació amb 9 punts, els mateixos que té l'Atlètic de Madrid. El Villarreal, que és el primer any que disputa la competició, és 8è en una victòria, un empat i una derrota.
I en bola, el Freaking Granollers no ha aconseguit remuntar i ha quedat fora de la Lliga Europea.
Els vallesans perden a casa per 27-32 i no es classifiquen per a la fase de grups de la Lliga Europea. Tot i concentrar totes les energies en remuntar els 3 gols de desavantatge del partit d'anada, el cadet en Suís ha marcat el ritme del partit ja des de la primera part i ha fet impossible la gesta del Granollers.
Moltes gràcies, Xavi. D'aquí a 10 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. Ho tenim tot a punt per obrir temps de tertúlia avui amb l'Enric Sierra, la Montserrat Nebrera i el David Miró, i per ser en directe al Parlament de Catalunya, on d'aquí a 10 minuts es reprèn aquest debat de política general. Fem una pausa per la publicitat i ens hi posem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial.
La informació i l'opinió s'escolta al matí a Ràdio Estel.
Minuts per arribar al punt de les 9 del matí. És l'hora en la qual el Parlament de Catalunya començarà aquesta segona sessió del debat d'investidura i el va obrir el president de la Generalitat amb el seu discurs, i avui la resta de grups podran començar a replicar el president de la Generalitat. El primer a intervenir serà el cap de l'oposició, Salvador Illa. Anem en directe cap al Parlament de Catalunya. Judit Caselles, com estem? Bon dia una altra vegada.
Què tal? Bon dia, Pol.
Molt bé, a veure, va, explica'ns quina és l'expectativa del dia avui, aquesta jornada que us serà llarga al Parlament.
Sí, sí, serà llarga i avui intervindran a l'hemicicle tots els grups parlamentaris. Ho faran per ordre de més representació a menys, sense tenir en compte els dos partits de govern, que seran els últims. Així doncs, ara a les 9 començarà el partit líder de l'oposició, el PSC, que anirà seguit de Vox, la CUP, els Comuns, Ciutadans i PP. Per acabar, com hem dit, serà el moment de Junts per Catalunya i Esquerra. Cada un d'ells tindrà 30 minuts per respondre al discurs que va fer ahir el president Pere Aragonès, qui al seu torn podrà podrà tenir la paraula de nou durant 10 minuts per respondre'ls individualment.
Vinga, d'acord, doncs aquesta serà, per tant, aquesta dinàmica, l'habitual al Parlament de Catalunya en aquests debats de política general. Interessant escoltar, per tant, a partir de les 9, estar pendents del que pugui dir Salvador Illa en aquest sentit, en aquest debat, i ja de cara al tard, evidentment, aquesta intervenció de Junts per Catalunya i la d'Esquerra, que hauran d'acabar de definir els seus posicionaments. En quin sentit poden anar algunes d'aquestes intervencions que s'han de fer avui, Judit, veient ja la reacció, la primera reacció, diguem-ne, d'urgència que van tenir els grups a les paraules del president ahir al faristol del Parlament?
Doncs Junts per Catalunya lamentarà que no hagi fet més al·lusions a la confrontació política ni tampoc a la detenció de Carles Puigdemont. La CUP forçarà el president a dir si aposta per convocar un referèndum abans que acabi la legislatura. El PSC acusarà Aragonès de només ser president de la meitat dels catalans. Els comuns li retrauran que només estigui encegat en voler convèncer els seus socis de govern, i Vox, Ciutadans i PP carregaran contra el que consideren un nacionalisme excloent. Aquestes són les intervencions que han fet els partits després de la intervenció de Pere Aragonès, i tot apunta que aniran en la mateixa direcció.
Molt bé, Judit, doncs escolta'm, n'estarem pendents. Mira, falten 5 minuts, 4 encara no, mal comptats, perquè comenci aquest debat, aquesta segona sessió del debat de política general. Qualsevol qüestió que s'hi produeixi, doncs ho anem explicant al programa, sí, i ho anem analitzant.
Exacte, Pol.
Que vagi molt bé, moltes gràcies, doncs, força i energia, merci. Que us espera un dia llarg al Parlament de Catalunya. D'aquí a 4 minutets aproximadament començarà aquest debat, en funció de la puntualitat que tinguin, i serà Salvador Illa la primera persona que intervindrà, en aquest cas com a cap de l'oposició, i estan al capdavant del grup parlamentari del socialisme català. Enric Sierra, com estem? Molt bon dia.
Bé, molt bon dia.
David Miró, com estàs? Molt bon dia.
Molt bé, bon
la
dia.
La tècnica ens permetrà saludar la Montserrat Nebrera en qüestió de segons, espero. Per tant, a veure, va, comencem a obrir foc aquí a l'estudi. Enric, amb què et quedes d'entrada amb el discurs que va fer ahir Pere Aragonès, i què creus que ha de seguir passant al Parlament aquestes pròximes hores?
A veure, el discurs del president Aragonès va en la línia del pragmatisme que està presidint la seva gestió dels darrers mesos. Hi ha una primera part vinculada a tot el procés, el conflicte polític, l'anomenat conflicte polític entre Catalunya i Espanya, i un toc d'atenció als socis de que el seu full de ruta és el bo, és a dir, el de la taula de negociació, i el de la confrontació i la unilateralitat dels seus socis no és el bo. Primer missatge, i que, per tant, d'aquí no el trauran. I que ell, el símil del tren, doncs, ell no baixa del tren, i qui vulgui que pugi al tren, però que ell tira pel dret. I l'altra és la del dia a dia, és a dir, el de la gestió. Que aquí hi ha tot un seguit de qüestions que va enumerar, i que malauradament queda sempre en un segon terme. L'altre dia parlava també amb companys i dèiem, aquí amb aquesta doble agenda de que hem portat sempre en aquest país en els darrers 12 anys o més, del tema, diguéssim, sobiranista versus o el tema, diguéssim, de la gestió del dia a dia, la sanitat pública, les carreteres, les comunicacions, en fi, l'atur, l'economia, etcètera, etcètera, malauradament està quedant això en un segon pla. Però és molt, molt important, perquè mentre no passi el primer, això s'ha de continuar gestionant, no? La formació professional, hi ha una gent que s'ha quedat al carrer o s'ha quedat sense plaça. L'assistència primària és un desori, i ara diuen que l'arreglaran, però la gent no se li posa ni el telèfon, etcètera, etcètera. Bueno, doncs per mi, jo crec que aquesta segona part és també molt rellevant, i ho enllaço amb el que passarà, jo crec que passarà aquest matí, que és que, a banda de dir-li al president Aragonès que se n'oblidi del full de ruta sobiranista, li diran, i escolti, i posi les piles amb tot això, perquè també és molt important. I si això, l'element aquest primer de si convencerà els seus socis de pujar al tren, bueno, doncs és probable que no. És probable que no, perquè això forma part de cadascuna de les estratègies més que partidistes electorals dels tres partits, diguéssim, que estan en aquesta brega, i vaja, això és com el hàmster, no?
Ara entrarem en aquesta relació també entre entre Junts per Catalunya i Esquerra, perquè una de les qüestions claus d'aquest debat era veure quin posicionament marcava o quin perfil marcava cadascú d'ells. Teníem bastant clar que uns i altres voldrien deixar clar que estan d'acord en el que posa aquell document, acord de govern, però que en la resta de qüestions, o en algunes de les qüestions paral·leles, no acaben d'anar exactament a l'una i no volen canviar el seu posicionament. I em consta que algunes frases com la Generalitat ara els que hi manen no són els d'abans no van acabar d'agradar massa a determinades persones. Ara escoltarem la frase perquè no és menor que un president de la Generalitat la digui en el seu primer debat de política general. A veure, David, el que va passar ahir al Parlament, quina reflexió et mereix? I després li pregunto ja a la Montserrat. Em sembla que ets per aquí ja, Montserrat.